Continguts en xarxa.
Primer, jo crec que l'obra de l'Emili ja era un best-seller, vull dir que deu tocar coses que deuen arribar a la gent. Jo els mecanismes no sé quins són, això no ho puc saber. I que ara la pel·lícula, suposo que és el mateix, clar, participa d'aquest món de l'Emili, que l'Emili sap comunicar molt bé amb el públic, sap trucar coses que la gent els hi importen. I penso que la factura de la pel·lícula fa bastant. És una pel·lícula que no és rompedora, no és una pel·lícula ultramoderna, però en canvi sí, la factura està molt cuidada, això rep, la gent ho valora. Crec que el cinema català, diguéssim, sobretot la gent dins Catalunya, té moltes ganes que el cinema català vagi bé, i com que això ha sortit bé, vull dir, tot més o menys quadra, doncs suposo que s'han abocat amb més ganes. I després penso que en si mateix, jo, com a director, potser no hauria de dir-ho, però jo penso que té uns valors en si mateix que els té. És una pel·lícula que està ben contada. Crec que està superben interpretada i penso, a més, que es comunica molt bé. És una pel·lícula que intenta, jo vaig fer poques floritures de direcció, intenta contar una història, que la gent l'entengui, la segueixi, l'emocioni i es descansa amb això, en la narració, va tirar endavant, vull dir que sigui amena, d'alguna manera, que es comuniqui i que els actors, els personatges, estiguin molt a prop, és a dir, és on descansa més la pel·lícula, en els actors. Jo ho penso bastant, les coses abans, intento pensar-les, em fa terror arribar en el plató del rodatge, no?, i que hi ha càmeres i gent i no sé què, i tantes coses que et demanen al moment, que m'agrada tenir respostes per tothom, no?, en la qual els preparo bastant, i aquesta cosa, aquesta mini-angoixa te l'has tret de fora ja. En quant als actors, amb assajos, allà com un mes o tres setmanes abans, assajar, de manera que també estiguin clares les coses. I després, jo particularment el que faig és concentrar-me molt, em concentro. Vull dir, estic a lo que estic, m'encanta, a més, és que m'encanta el rodatge en si, el treball amb els actors sobretot m'agrada molt, doncs me concentro, m'hi fixo, que no es vagi per un lloc o per un altre, i ja està, eh? No, tampoc és més complicat que això.
Benvingudes i benvinguts al Cinema a la Xarxa. L'espai d'avui està dedicat al director Agustí Villaronga, que va morir el 22 de gener passat a l'edat de 69 anys, deixant-nos grans pel·lícules com Tras del Cristal, Pa Negre, Incerta Glòria o El ventre del mar. I qui ens acompanya per recordar-lo és el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bregós.
De moment l'hem escoltat en una entrevista a VilaWeb, no?
Exactament, sí. No, aquesta era la veu d'Agustí Villaronga. L'entrevistava VilaWeb, parlant-nos de la pel·lícula Pa Negre, que ell va dirigir l'any 2010 i que va tenir un èxit moltíssim, molt gran, molt, molt gran. Guanyadora de 13 premis Gaudí i de 9 premis Goya. Pa Negre, basada en la novel·la d'Emili Teixidor, l'Agustí ara en parlava, de l'Emili, era, fins l'arribada d'Alcarràs, la pel·lícula catalana més taquillera de tota la història. Alcarràs la desbancada, però fins aleshores era Pa Negre. Avui resulta molt emotiu, és clar, escoltar l'Agustí Villaronga perquè, tot i que ja se sabia que estava malalt, la seva mort s'ha viscut com una cosa sobtada, com si el seu final no s'hagués previst tan imminent, i també perquè era una persona molt estimada a la professió, tant per la seva personalitat humana com per la qualitat de tota l'herència cinematogràfica que ens ha llegat. Era un molt bon director, un dels millors directors del cinema català, i per això avui doncs, li dediquem aquest Cinema a la Xarxa en forma d'homenatge. Agustí Villaronga era mallorquí, havia nascut a Palma el 1953, tenia 69 anys, i era un plaer escoltar-lo explicar les seves pel·lícules. Com la majoria de directors, ell va començar fent curtmetratges. El primer es deia Anta Mujer, durava 23 minuts i girava entorn una dona que se sentia... Bé, que ella sentia una veu prop del mar que li deia que arribaria a la santedat si aconseguia 5 prodigis. Era un curt amb predomini d'actrius, Montse Alcañiz, Núria Espert, Mercè Managuerra i Marta Argarona. I, a més que hi sortia el propi Villaronga, ell feia d'actor. Després va rodar dos curts més, el 1980, i no va ser ja fins al 1986, quan ell tenia 32 o 33 anys, que va rodar la seva primera pel·lícula, que va ser Tras el cristal. Si la memòria no em falla, diria que es va estrenar el desaparegut cinema Capsa, de la Via Laietana, de Barcelona. I recordo també que em va impressionar molt favorablement aquesta pel·lícula, em va agradar molt. Tot i que és dura, és una pel·lícula molt dura, però formidablement interpretada per Günther Meissner, un actor alemany que havia encarnat Hitler en diverses pel·lícules, i també per David Sust, Marisa Paredes i Macolomé, i amb una fotografia esplèndida, esplèndida, de Jaume Pere Caula, que era un director de fotografia que va treballar en moltes pel·lícules amb Villaronga. El guió el va escriure el mateix Villaronga, inspirant-se en el cas del mariscal francès Gilles de Rais, un personatge del segle XV, que per sort va morir jove, als 34 o 35 anys, ja que mentre va viure va cometre tota mena d'atrocitats, torturant i matant de tot. Infants, adults, animals, ho matava tot. Fins al punt de considerar-se hereu de Neró i de Calígula. Amb això, doncs, ja podem fer-nos una idea de la mena d'individu que era. Tras el cristal situa l'acció a la nostra època i se centra en un padrasta ex-nazi, físicament paralitzat, que viu en un pulmó d'acer i que es troba amb que l'home que li fa d'infermer va ser precisament una víctima seva.
Queridos padres, desde el accidente de Klaus las cosas han ido empeorando cada día más. Prácticamente no habla. Y yo parezco más que su mujer, su esclava. Lo he pensado mucho y finalmente he decidido coger una enfermera para que se encargue de él. Y me gustaría que fuera de nuestro país, porque no soporto la gente de aquí. Si queréis podéis hablar con el doctor que nos atendió últimamente. El que logró que sacáramos el pulmón de acero del país para traerlo aquí con nosotros. Fue ayudante de Klaus en las experiencias de medicina infantil que hizo durante la guerra. Y le debe favores. Os ayudará. Yo lo necesito. Con este tipo de parálisis a consecuencia de la caída, Klaus puede seguir vivo durante años, pero siempre dependiendo del aparato. Y yo quiero tiempo para mí y para la niña. Me preocupa Rena, porque debería estar ya en una escuela. Desde los 8 años que llevamos expatriados, encerrados en esta casa, aislada de todo, este es el peor momento. Siento decirlo, pero a veces pienso que lo mejor sería que él se muriera.
Un fragment de Tras el cristal, el que hem escoltat, que impacte.
Sí, sí, sí. Encara hi ha moments molt més durs que aquest. Tras el cristal és la pel·lícula amb què, com hem dit, va debutar Agustí Villaronga. Era l'any 1985 o 86 i va ser un inici molt prometedor perquè apuntava un talent que el temps s'ha encarregat de demostrar que hi era. La prova és que la seva segona pel·lícula, El niño de la luna, va estar a punt de guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes. El guió era del mateix Villaronga, la fotografia també era d'en Jaume Pere Caula i en el repartiment tornava a haver-hi en David Sust, envoltat de noms com Maribel Martín, també Mari Carrillo, Lucía Bosé i el Lluís Omar. Després d'això, Villaronga roda 99,9 la freqüència del terror, amb Maria Barranco, Terele Paves i Vicky Peña, sobre fenòmens extraordinaris. També roda El mar, basada en la novel·la de Blai Bonet, amb Roger Casamajor, Àngela Molina i Simon Andreu, i nominada a l'Os d'Or del Festival de Berlín. El 2010 és l'any de Pa Negre. El 2015 roda El rei de l'Havana, basada en una novel·la que l'escriptor cubà Pedro Juan Gutiérrez va publicar el 1999. I després, el 2017, arriba Incerta glòria, basada en una altra novel·la, en aquest cas del català Joan Sales, i protagonitzada per Marcel Borràs, Oriol Pla, Bruna Cosí i Núria Prims. Núria Prims està exquisida, està immensa en el seu paper de la Carlana. I jo em vaig alegrar molt molt d'això, perquè crec que és, la Núria Prims és una molt bona actriu, i quan va fer aquest paper ja duia 6 o 7 anys sense feina, sense fer cap pel·lícula. Ara no la contractava ningú. Ara l'escoltarem a ella, a Núria Prims, en un fragment de l'entrevista feta pel Cicle Gaudí, parlant d'Incerta Glòria i del seu personatge en el film.
Incerta Glòria és tan rica, és tan plena, és tan completa, que ell ha tingut que agafar un camí, ha pres una decisió, ell, la Coral. Aleshores, en aquesta decisió ha volgut fer créixer el personatge de la Carlana. Aquesta Carlana Villaronga doncs, té molt d'això, no? Aquesta part, aquestes dones no, que li agraden amb ell, que són dones curtides, són dones amb un punt fosc.
Et donem gràcies per permetre que l'amistat i les aliances encara siguin possibles enmig d'aquesta guerra tan cruel i per deixar-nos viure enmig de tanta mort.
Molt. És de les vegades que més he disfrutat amb un personatge. És tan ric. És tan, tan ric i tan... tan al detall, tot, que jo crec que això, amb els, amb més que a l'Agustí juga molt, no? Li agraden molt els primers planos, i tot el que no es diu amb la mirada, jo aquí ho he pogut jugar. Que això és algo que no sempre tens aquesta sort pel tipus de projecte, i a vegades que no pots, has de ser més directe, el que sigui. I aquí jo crec que amb els tempos, els primers planos, els silencis, tot el que dius i no dius, l'Agustí és el director perfecte.
Núria Prims és una de les protagonistes, com deies, d'Incerta Glòria.
Sí, sí, exacte. Com he dit, la Núria, la carrera de la Núria es va revitalitzar amb aquesta pel·lícula, amb Incerta Glòria. Només cal mirar que a partir d'aquell moment, a partir del moment que fa aquesta pel·lícula, ja no ha parat de fer cinema.
Uh-huh.
I és que abans, doncs, molta gent no s'havia donat del talent que porta dins. De fet, dels 8 premis que va guanyar Incerta Glòria, un va ser per ella, per Núria Prims. Però, continuant amb Agustí Villaronga, la seva següent pel·lícula, després de 4 anys de preparació, va ser Nascut rei, emmarcada en els temps de Lawrence d'Aràbia i els interessos del Regne Unit a la península aràbica. I ja després roda El ventre del mar, una pel·lícula que tot just té una hora de metratge, però que relata una història real esfereïdora. I ara l'escoltarem a ell explicant-nos-ho, justament això. Aquí, amb aquesta pel·lícula, es tanca la seva filmografia, per bé que com a actor també va fer diverses coses. Apareix, entre d'altres, a L'habitant incert, al costat de Mònica López. Apareix també a Souvenir, de Rosa Vergés. Apareix a L'Atlas de Geografia Humana, una divertida pel·lícula de dones, de Susana Rodríguez Pomeda. A Petit Indi, de Marc Recha, o a La Gomera, una producció romanesa que es va projectar a la secció oficial del Festival de Canes. En fi, la vida d'Agustí Villaronga és una vida dedicada íntegrament al cinema, un art que ell estimava apassionadament i que va enriquir, amb les seves pel·lícules com a director, va enriquir el cinema en general i va enriquir el cinema català en particular perquè, com he dit al començament, Villaronga ha estat un dels nostres millors directors. Un maleït càncer ens l'ha pres prematurament perquè tenia 69 anys i encara podia haver fet unes quantes pel·lícules més. Ell va morir el 22 de gener passat, li faltaven només 5 setmanes per fer 70 anys i ara per tancar aquest petit homenatge que li hem dedicat des del nostre cinema a la xarxa l'escoltarem explicant-nos també a través del Cicle Gaudí la història real que narra el seu film El ventre del mar. I tot seguit, com a cloenda, una cançó de la banda sonora d'aquesta mateixa pel·lícula, El ventre del mar. Bon viatge, Agustí. Ens deixes per sempre les teves bones pel·lícules.
Una idea de l'Alessandro Barico. Ell va escriure un llibre que es deia Oceano Mar, i dintre aquest llibre hi havia un capítol independent que es deia El ventre del mar. I El ventre del mar narrava un naufragi que havia passat el 1700 i pico davant de les costes del Senegal, una fragata francesa. És un cas molt conegut, a França va ser molt conegut i molt parlat pel drama que va ser i també perquè el va immortalitzar el Teodor Géricault, que és un pintor que va fer la Balsa de la Medusa que està exposada en el Louvre. Varen embarrancar, per inexperiència, diguéssim, del capità i tot, es van embarrancar davant d'aquelles costes i, clar, no hi havia bots suficients, en els bots suficients es va posar la gent de primera classe, una mica com la del Titanic, però un petitet, no? Allà van anar els governadors, aquestes coses. Total, tot el que és la soldadesca que anava allà i la gent de baix, els van posar en una... Es van improvisar una barça gran, un rai, sense... No tenia ni quilla, ni timó, ni tenia res. 154 homes i una dona, una sola dona hi anava. I en el moment de fer que els havien d'arrastrar amb els bots, però en un moment determinat, es veu, sembla ser que els varen tallar les cordes i es varen quedar a la deriva. Varen ser, no massa, van ser uns 14 dies, i en aquests 14 dies, pues, clar, tormentes, va passar de tot, després començar a passar gana, la gent ja es començaven a menjar, no uns als altres directament, sinó aprofitar els cadàvers, la set, bueno, tota aquesta història, es diu un drama de supervivència enorme. Un drama contra l'home, sobretot, és que, clar, és un lloc que és com a, quasi, què te diria, una icona, imagina't un rai, que és com un ring enmig del mar, i l'enfrontament entre unes persones que alguns d'ells tenien armes, defensaven els pots víveres que tenien, els pots, coses de menjar, i contra uns altres que no tenien res, que es vivien de supeditar en això. A poc a poc, clar, comença a sorgir enfrontaments que acaben inclús en lluites, es varen matar uns als altres. Tot aquest pensar que el pitjor enemic de l'home, en una situació d'aquestes, en qual tens un perill de la natura tan fort, que acabi siguent el pitjor perill, sigui l'home contra l'home, ho trobo molt fort, que és el que realment tu mires, desgraciadament mires el món al rededor, no tot és així, però, per exemple, pensant en Ucrania ara, doncs és així, no? D'entrada venien del teatre, clar, jo el tenia molt pensat per teatre, i per una part hi havia la influència aquesta que estava dintre del cap, però per altra també, de sobte, quan t'enfrentes a una pel·lícula que passa tota a alta mar, quan per alta mar fer un rodatge a alta mar és complicadíssim, a més suposa una inversió molt forta de diners, vàrem acabar fent una abstracció d'això, en la qual la balsa, algunes vegades està al mar, però en general està situada dintre d'una fàbrica abandonada, es va crear una balsa allà al mig. És com una convenció que és molt teatral, molt teatral. I està, si te diria que he fet aposta, perquè era l'única manera de sortir-se'n endavant. Però no ho amagues, m'entens? No ho amagues. Inclús el test està molt reforçat. A vegades els propis actors estan parlant de lo que s'està veient per no distingir-ho. No sé, és com posar, diguéssim, en marxa el que és la literatura, que estigui, no oblidant-se. Vale, hi ha l'imatge, però hi ha literatura, hi ha teatre, i després també, per supost, hi ha la música.
Continguts en xarxa.